Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts, com totes les setmanes del Converses. Els donem la benvinguda a aquesta temporada, en setem a la temporada del Converses, una temporada que jo crec que serà molt especial, amb moltes interrogants, moltes incògnites, perquè el món de la política i de l'economia doncs, viurà moments intensos a partir d'aquest mes de setembre, una intensitat i uns interrogants que intentarem doncs, desvetllar-los, aclarir-los a través dels diferents convidats que iran passant en aquest Converses. Com ja és habitual, estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, i aquesta setmana, aquest dissabte, ens acompanyen per obrir temporada el Juan Carlos Valero, d'ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda a tothom.
El Manel Manchón, que és el director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Benvingut, Salvador.
Bona.
I el primer convidat d'aquesta temporada, el que agraïm la atenció i la deferència d'acompanyar-nos, el senyor Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona. Senyor Hortalà, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
I vostè és un dels primers convidats al que li comencem a posar sobre la taula doncs, algunes d'aquestes incògnites i aquests interrogants que jo parlava a l'inici del programa d'aquesta temporada. Aviam, estem en uns moments d'autèntica ebullició política. Jo no sé si tota aquestes coses que han passat aquesta setmana al Parlament de Catalunya, el que pot passar, el que queda fins a arribar al dia d'octubre, està influint, pot influir en el món de l'economia, està influint en els mercats bursaris? Vostè, com a president, ho està notant?
Miri, a nivell de la borsa, hi han tres, en aquests moments, hi han tres escenaris que condicionen els mercats. Un escenari és el geopolític, l'altre és l'europeu i l'altre és l'americà. Geopolíticament hi ha tres problemes bàsics que influeixen i que motiven canvis amb l'evolució de les cotitzacions. El tema de les relacions entre els Estats Units i Corea del Nord, la relació Síria-Iran, els problemes de Síria-Iran i tota la problemàtica de l'Estat Islàmic. Aquest és l'escenari geopolític i òbviament influeix sobre els mercats. A més, hi poden haver doncs, circumstàncies lligades a catàstrofes naturals com han succeït aquests dies, que també tenen la seva referència. Aquest és un escenari que influeix. L'altre escenari és Europa, amb tres elements característics. La fortalesa de l'euro, que és important. Què succeirà amb la política del Banc Central Europeu respecte a les ajudes monetàries d'aquí a final d'any i el tema del Brexit. Tot això influeix. I l'altre escenari, el tercer escenari, és l'escenari americà. També hi ha tres qüestions. La primera, i diguéssim, correlativament com amb la fortalesa del dòlar, en aquest cas la fortalesa de l'euro, en aquest cas la debilitat del dòlar, l'evolució dels tipus d'interès en funció del que decideixi la Fed, i després un programa que serà fet poca propaganda però que és molt interessant i que ajuda a mantenir el caràcter de creixement sostingut de l'economia americana, que és el programa d'obra pública que s'està fent des de fa un parell, dos, tres mesos, gairebé a tot el país, per modernitzar les carreteres, això doncs és el que condiciona els mercats. A partir d'aquí, escolti'm, la situació política catalana, per sort o per dissort, no cotitza avui per avui.
I per exemple, tenim aquí un índex important, que és l'índex IBEX 35, situacions com la que hem passat aquests dies a Catalunya o el que pot passar el dia 1 d'octubre amb el referèndum, això ho pot notar, no? Perquè, a fi de comptes, l'IBEX, l'economia, és un reflex de la situació del país.
Naturalment, naturalment.
I això
naturalment,
fa mal a l'economia espanyola.
A la borsa hi arriba tot. Les circumstàncies econòmiques, polítiques, fins i tot culturals, de tota mena. Però, fins ara, tota la problemàtica molt interessant que estem vivint a Catalunya, de moment els mercats no ha arribat. Pot ser que algun valor específic pugi o baixi en funció de determinades percepcions, però són actuacions, són conductes, vull dir, de dia, d'un dia, d'un dia, no, no, no marquen tendència.
Per situacions molt puntuals d'un dia en concret.
No marquen tendència, perquè, esclar, escolti'm, l'IBEX 35 hi ha moltes empreses que tenen seu social a Catalunya.
Però això és una altra derivada que en podíem parlar més endavant, que poden passar amb aquestes empreses.
El fet que una empresa tingui seu social a Catalunya i, arribat el cas, Catalunya fos un país, una república independent, una república, doncs aquesta empresa continuaria tenint la seu social aquí i continuaria cotitzant a la borsa. A la borsa, fixi's que la borsa de Barcelona no és la borsa de Barcelona, la borsa de Barcelona és un mercat global. En el qual hi ha, és tot el és un mercat global, en el que inclueix les quatre borses espanyoles i que a més està referenciat a la resta de borses del món, particularment les europees. És de, és que una declaració d'independència pot afectar el funcionament d'una empresa que estigui en el context geogràfic on es produeix aquesta independència, però no afecta en el mercat on aquella empresa cotitza. Naturalment, si aquesta empresa, com a conseqüència de les vicissituds d'aquest procés d'independència, en surt perjudicada o en surt beneficiada, el mercat ho reflectirà. Però el mercat per ell mateix no té cap mena de repercussió directa a un procés d'independència o de dependència.
Però segons quines empreses poden, els interessaria cotitzar a la Borsa de Barcelona?
És que ja no es cotitza a la Borsa de Barcelona, es cotitza en un mercat global, en el qual hi cotitzen, doncs, escolti, doncs igual que hi cotitza el Santander, doncs hi cotitza les bodegas riojanas, que vol que li digui, vull dir, hi ha un mercat que és el mercat espanyol, hi ha un mercat que és el mercat francès, en aquest cas francès, portuguès, holandès i belga, perquè és un mercat conjunt d'aquests quatre països. Hi ha un mercat anglès, hi ha un mercat alemany, hi ha un mercat americà. Les empreses conflueixen en mercats globals dins de cada país i després, òbviament, hi ha interconnexions entre aquests mercats. Moltes empreses cotitzen el mercat espanyol, el mercat alemany, el mercat anglès, el mercat americà, i empreses americanes estan cotitzant a Espanya. En fi, ja el món financer, escolti'm, és un món absolutament globalitzat. Si la globalització per antonomàcia es pot entendre en algun context, és justament el món financer. Tingui en compte que les borses obren el dilluns i, tinguent en compte l'evolució global del món, acaben altra vegada el dilluns. O sigui, sempre estan obertes, de dia i de nit. Vull dir, a les 9 de matí comencem a Europa, amb l'horari nostre. Com acabem nosaltres, hi ha els americans, després venen els asiàtics, després els australians, després els asiàtics, i altra vegada els europeus. Vull dir que...
És un non-stop, no?
Sí, és un non-stop.
Molt bé. Aviam, paraules demanades a Salvador, Joan Maria, Manel i Juan Carlos. Vinga, Salvador, ràpid.
A part de president actual de la Borsa, vostè va ser secretari general d'Esquerra Republicana, va ser... una persona que ha viscut molt intensament la política, i no me puc estar de comentar què li ha semblat la situació, no sé si cridanera, del que s'ha vist en el Parlament de Catalunya i com ho ha vist. Tot i que encara recordo alguna cosa també cridanera que vostè va fer en alguna campanya, quan va per... sembla que era l'Ajuntament de Barcelona, que va anar amb un elefant.
No? Bueno, però una cosa és fer-ho, una cosa és que hi hagi, diguéssim, una mena de gresca al Parlament, i l'altra cosa és que em passegi per Barcelona, que no m'hi vaig passejar, es va passejar l'elefant, jo només vaig pujar sobre l'elefant en un acte que es va fer a la plaça de Sants, i li he de dir que el trajo que portava aquell dia el vaig haver de llançar, perquè després de portar-lo 100 vegades a la tintoria que no feia pudor.
Ara els animalistes haurien denunciat a senyor Hortalà.
Pot pujar sobre l'elefant? No,
perquè no. Per utilitzar un animalet, però bueno.
No, vàrem llogar un elefant per fer campanya electoral. No ens m'anava a saber, però ho vàrem llogar.
No et distregui de la pregunta del Parlament, com ho ha vist?
No, jo crec que el Parlament realment les coses s'han fet d'una... Amb totes aquestes qüestions, al meu entendre, el greu és fixar terminis, perquè els terminis són molt difícils de complir, perquè les circumstàncies diàries són molt variants. O sigui, tu pots posar un termini més o menys lax, això ho farem el mes, però posar un dia i hora, com s'ha posat amb el tema del referèndum, és un tema molt complicat. I com a conseqüència d'això, s'ha hagut de cremar molts procediments. I cremar procediments vol dir lesionar drets. i aquests drets lesionats doncs, s'han manifestat amb una mena d'espectacle molt lamentable. Jo no ho lamento pel Parlament, ni ho lamento per Catalunya. Quedem molt malament. Hem quedat molt malament. Amb els cercles mitjanament allò formats, a partir d'ara, com diu, que espectacle! A mi que et diguin que espectacle i que m'ho diguin en castellà, doncs em sap greu.
Però vol dir que no l'he vist mai per la cambra...
També m'ha dit, també m'ha dit. Però, bueno, però escolta'm, ja s'ho faran. A mi,
però
a mi el que em sap greu és que això passi aquí.
Que existit, és cert.
Però jo crec que l'espectacle va estar condicionat perquè hi havia uns terminis que estaven fixats i llavors, esclar, no hi havia més remei que complir-los, i complir-los volia dir trepitjar drets, i els altres se n'aprofitaven en un context, a més, en què el que es discutia estava absolutament dividit. Uns estaven a favor i els altres estaven en contra.
Aquesta normativa s'ha utilitzat també
al
Congrés de Diputats per canviar alguns articles de la Constitució espanyola.
Mai ha passat en un Parlament que un lletrat no se l'hagi deixat parlar,
però si
i
jo no
escoltar
critico,
la seva opinió.
Si jo no critico
mai
la,
ha passat això.
Claveguera, si jo no critico la normativa, si a mi l'aprovació de lleis, entre cometes express, em sembla que és un procediment habitual en determinades circumstàncies. No, jo critico l'ambient general, el secretari hagi manifestat tal, el que la Junta de Portaveus diu, el que la mesa vagi per un costat, el que el Consell de Garanties Estatutàries vagi per l'altre,
els que coneixen les lleis han alertat,
si se'm permet l'expressió vulgar, no, quin merder, no?
Joan Hortalà, però vostè ha estat polític i no creu que en aquests moments aquest era l'ambient que va provocar i que li interessava als grups de l'oposició? És a dir,
sí,
intentar evidenciar un guirigall al Parlament de Catalunya?
Naturalment, clavegueres, tothom busca el seu interès. Ara, jo et dic una cosa. Si el president del Parlament, en aquest moment, que ha estat l'Heribert Barrera,
no
t'asseguro passat. Que això no passa.
Bueno, això és una cosa que s'ha evidenciat.
Perquè
també, la
senyora aquesta,
la presidenta...
que ha presidit el Parlament, sí. Francament, vull dir, cadascú té la formació que té,
no coneixia el reglament, senyor Talà, mentre la senyora Forcadell ha tingut el senyor Lluís Corominas al costat, la cosa ha rotllat a la mesa. És que és així,
lamentable.
Corominas coneixia el reglament,
tota la dignitat que va defensar l'Assemblea Nacional de Catalunya, molt activista, ara des del punt, clar, jo crec que per ser president del Parlament, home, se'ls ha d'exigir un mínim.
Coneix el reglament d'entrada.
Sí, no, jo li volia preguntar,
si
senyor Talà, si precisament doncs, aquesta maniobra, aquestes 48 hores complicades al Parlament, que clar, que deia el Claveguera que ha estat a responsabilitat de l'oposició, però
no,
és que estaven...
Que ha estat provocat per l'oposició.
Provocat, però és que aquí... Però qui provoca aquí? Qui provoca aquí? No, clar, qui provoca aquí perquè volien aprovar dues coses
però,
que són absolutament il·legals.
Perquè hi ha base per provocar, clar. Ho entens?
No, però que reglamentàriament són possibles i han estat possibles.
Sí. Jo li volia preguntar, senyor Talà...
Sí. No.
Sí, jo li volia preguntar...
Sí, però escolta'm...
Anem a la pregunta, perquè si no ens estarem... Si per vostè aquestes 48 hores són contraproduents pel propi moviment sobiranista, perquè fins ara s'ha venut i era veritat que s'havia mantingut realment un llenguatge fins i tot...
Jo tinc un punt de vista escèptic. Un gran economista que era el Schumpeter, parlant dels comunistes i dels capitalistes, deia els comunistes continuaran sent comunistes encara que troguin cucs amb el seu pa. Per tant, escolti'm, el que està convençut, i n'hi ha molts, doncs n'hi ha molts, sobretot en el món rural, més que en el món urbà, i en el, doncs jo crec que els pot afectar, però no d'una manera significativa. Teòricament, conceptualment, amb la reputació internacional, efectivament que afecta, perquè això es veu una cosa, doncs, francament, molt poc seriosa.
No li fa un benefici al moviment.
Ara, amb els comportaments individuals, jo crec que no.
Això cal afegir-ho també el que va passar a la manifestació del dia 26 d'agost, manifestació antiterrorista, que bueno, va acabar i es va veure el que es va veure i allí també va quedar... en fi, retratada amb moltíssima gent, no? En fi, però això seria ja una altra història. Vinga, Valero i Claveguera també.
Sí, a mi m'agradaria preguntar ja que per moltes qüestions importants són necessàries unes majories qualificades de dos terços, per exemple, a mi Claveguera, la reforma de la Constitució es va fer pel PP i el PSOE que sumaven més de dos terços del,
no,
del
no,
Congrés.
No, no.
Sí, sí,
van
sí,
canviar
sí.
articles de la Constitució amb nocturnitat a la busia i sense la
majoria i la dels suma, terços. I la suma eren dos terços, aviam, això està clar. Això són matemàtiques, perdó.
Pregunta, Juan Carlos, pregunta al senyor Hortalà, que és el convidat d'avui.
Al senyor Hortalà li pregunto en concret si per qüestions cabdals, com per exemple la reforma del... De la llei electoral no s'ha pogut fer a Catalunya perquè no s'ha arribat
que continuï. Jo soc partidari que per reformes quines... cabdals s'han de tenir majories qualificades.
Sí, un diput...
Aquest és el meu punt de vista. Jo crec refrendat en gran mesura per la legislació internacional. Però, en fi, s'hauria de contrastar.
I en aquest cas no ha estat així, ha estat una majoria simple, no?
No ha estat així.
Ha estat un... I és una qüestió cabdal.
Els temes d'autodeterminació, igual que els temes d'independència, vull dir, pacífica o bèl·lica, són temes molt complexes, eh? Són temes molt complexes. Vostè vagi, miri, des de finals del 18 a començament del 19 fins al 20, fins a 1826, en què acaba tot el procés d'independència, la colònia espanyola americana, llevat de Puerto Rico i Cuba i Filipines. Vull dir, miri com hi havia, escolti'm, els criollos n'hi havia de tots, eh? El criollo era el fill d'espanyol, és a dir, el fill del conquistador nascut a la colònia, no? Vull dir, no cregui, no era tan senzill, hi havia... El que passa que en aquells moments el país estava governat per un Borbó, seguint la tradició, doncs, tan nefast com Ferran VII, que era incapaç de solventar cap mena de problema. No? Però aquest tipus de qüestions, dius, calen majories reforçades? Home, en el context actual, sí. Per què? Home, perquè els nivells de civilització no són els que hi havia a començaments del XIX, no? Ni el sistema colonial d'aquella època no estava subjecte a les vicissituds que han anat succeint durant tot el segle XIX i, òbviament, tot el segle XX. No? Però jo crec que en aquest tipus de coses que hi ha d'haver convenciment més que majoria, no? Doncs es requereixen, li dic en tota sinceritat, jo crec que per encarrilar correctament el futur immediat convenen majories reforçades.
Molt bé, esteu escoltant el Converses, com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra, en setem temporada, des del restaurant de l'Universitat Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquell primer programa amb el senyor Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona, i ens acompanya el Salvador Guillermo, Manel Manchón, Juan Carlos Valero i també el Joan Maria Claveguera. Avui ja ho diem així d'entrada, amb una versió reduïda del Converses. Hem d'acabar tres quarts d'una, perquè a tres quarts d'una comença el tiempo de hockey, la cadena COPE, i hi ha partit de futbol a partir de la una, i per tant hem de tenir esprit de síntesis, eh?
Yeah. Joan Maria, Madrid,
endavant.
Jo volia fer, vaja, els hi volia fer tots plegats una reflexió,
atenció,
política, una reflexió política econòmica. Fixin-se que el problema català, la qüestió catalana, digui-li com vulguin, és un problema que no té solució. En economia tenim qüestions que no tenen solució. Per exemple, els cicles econòmics no tenen solució. Des de l'època en què es va interpretar el somni del faraó de 7 anys de vaques grasses i 7 anys de vaques flaques, els cicles es produeixen. I què fem els economistes? Intentem administrar-ho. Com deia l'Ortega amb els debats dels anys 30 al Parlament de Madrid, el problema català no tiene solució i, per lo tanto, hay que conllevarlo. Fixin-se que com comença el problema català en el sentit, diguéssim, convencional? Deixem estar ja el segle VIII, com entren els musulmans, invadeixen Espanya, arriben fins a Poitiers, després es forma l'imperi carolingi, Catalunya està a la frontera entre l'emirat de Còrdoba, l'emirat de...
Califat.
I el califat de Còrdoba i l'imperi carolingi. Es va fent la naturalesa al voltant del segle de l'any 1000, del segle 9-10, doncs Catalunya en base... Però com comencen els conflictes? I veuran que són cíclics. El primer és a 1640.
Anem molt lluny, senyor Tala.
No, però,
tenim poc temps, no, senyor Tala.
1640, la guerra dels segadors. Per què? Perquè el Godoy, ministre de Carles IV, volia imposar les lleis castellanes a Catalunya. Un cicle. Un altre cicle. 1716, perquè el primer Borbó ens posa el decret de Nova Planta. Anem passant. 1886, perquè des de Madrid ens volen imposar el Codi de Civil que es va aprovar el 89.
I arribem al 2017-18, què?
Escolti, 1934, perquè des de la Segona República Espanyola es proclama la República Catalana, però des de Madrid ens diuen que determinades... Ja, és a dir, fixi't que 1640, 1716, 1886, 1934, 2017. És un cicle.
Un cicle. Ara estem en un cicle. Com acabarà aquest cicle?
El problema no té solució i s'ha d'administrar.
I com s'administra? Qui agafa igualment i com s'administra?
Doncs s'ha d'administrar. S'ha d'administrar. I hem de buscar capacitats suficients, competents, perquè ho puguin dur a terme.
És a dir, que competents, amb el que està dient vostè és que a partir del dia 2...
Escolti, competents per tots dos costats,
aquí està,
perquè aquí no s'hi val la imposició.
I els dos costats són competents en aquests moments?
Tinguin en compte que la història d'Espanya té dos tipus d'administracions des dels reis catòlics que fan teòricament la Unió. Els Àustries i els Borbons. Els Àustries valia el que al seu dia varen concretar amb el casament de l'Aragonès i la Castellana, que deia tanto monta, monta tanto, i això es va mantenir, i mentre aquest criteri es mantingui, jo crec que Catalunya pot anar en circumstàncies de normalitat. Quan uno monta más que l'altre, es produeix el conflicte.
Manel, vinga.
No, que deia
que la pregunta.
Estava amb ell, però deia que això vol dir que a partir del dia 2 s'ha de trobar algun tipus de solució que segurament no li tocarà moure's, en aquest cas, al govern espanyol, per vostè.
No, jo crec que és bilateral. Jo crec que no només es pot moure el govern espanyol. Jo crec que seria un error que a partir del dia 2, si les circumstàncies fossin molt fosques, el resultat fos el que concedís el govern espanyol. Jo crec que el resultat ha de ser justament la conclusió del que ofereix el govern espanyol i del que, donades les circumstàncies, es demana des de Catalunya. Perquè si no, serà una, al meu entendre, seria una solució parcial.
Per tant, d'aquí no han de sortir derrotats.
Fa falta gent que estigui disposada a renunciar i a negociar. I a Madrid fa falta gent que estigui disposada a desimputar i a negociar.
Jo no especularé. Jo li vull fer una pregunta sobre dades irrefutables. Dades públiques, que s'han fet públiques aquesta setmana i que no les ha fet ni un mitjà de comunicació ni una entitat privada, sinó Hisenda. És a dir, el dèficit fiscal del 2014 va ser de gairebé 10.000 milions d'euros. Això vol dir que cada segon es perden a Catalunya 130 euros.
Això
a favor
Catalunya?
Sí.
El dèficit
fiscal, gairebé 10.000 milions d'euros. S'ha fet pública aquesta setmana. Cada segon, 130 milions es perden a Espanya. És a dir, cada català, 100 milions de catalans, cada català ha deixat anar 1.300 milions d'euros que no han retornat. Escolti'm, això no sé com ho veu vostè. Hi ha molta gent que ho veu insostenible.
No,
tants milionaris som?
No,
les xifres es poden agafar de moltes maneres.
1.300 euros. 1.300 euros.
I claveguera, com es fan?
Suposo que sabien.
Per càpita. Quan es fan comparacions entre l'administració estatal i l'administració entre cubetes autonòmica, vull dir, els punts de referència no són els mateixos.
Això ho reconeix Hisenda,
Sí,
el Ministeri d'Hisenda.
Bueno, d'acord.
No és un 5% del PIB,
No és ni una fundació del BBVA,
que hi ha molts països que ho tenen, això també, vull dir que s'ha de posar en el seu...
Això ho reconeix Hisenda, i a continuació tu introdueixes una mitjana. I les mitjanes són molt enganyoses, serveixen efectes estadístics, però són enganyoses, ja ho saps. Una mitjana és la illa, que hi ha dues persones, una es fot el pollastre i la mitjana és que el pollastre s'ha menjat meitat i meitat, no?
La xifra global és la que és, 10.000 milions.
Molt bé, però, bueno, però, esclar, però això ho has de distribuir i ponderar en funció de l'estructura de la diferent estructura territorial. Llavors no pots treure mitjanes aquí perquè les mitjanes
són enganyoses. Per tant, s'entén que és un dèficit assumible per Catalunya. Això és el que vull saber.
Bueno, però quin dèficit té Catalunya pel seu torn? És que Catalunya també té un dèficit, entre altres coses perquè hi ha un problema, doncs, de desatenció, hi ha un problema, potser hi ha un problema de mala administració amb algun tipus de despesa que també es podria reconduir, però en qualsevol cas naturalment que ens afecta. Però quina conclusió vols treure d'aquí? Que això és inassumible? Però és que de la mateixa manera que és inassumible per un català, ho és per un murcià o per un gallec
o per un madrileny o per un ciutadà de les illes, que
és el dèficit global de l'Estat.
Salvador, que ens queden 6 minutets.
No pots transferir allò.
És un dèficit fiscal entre Catalunya i Espanya.
I Espanya.
Del que s'aporta des de Catalunya a Espanya. I el que ens torna, el diferencial són 10.000 milions d'euros.
Bueno,
però la pregunta és si això és assumible.
Aquest càlcul, que el Ministeri, el Montoro l'accepta, el de la Fuente no l'accepta,
hi ha una discussió permanent. De la Fuente és el pare.
De la Fuente,
sí, de la Fuente és el pare de les comptes territorialitzades del Ministeri.
Què vol dir això? Que necessitem un sistema de finançament millor, que ens permeti disposar de més recursos. Tot
això ho ha reclamat fins i tot Foment.
No t'oblidis que en aquest
pacte
moment
fiscal,
la comunitat, que a mi em sap greu reconèixer això, però és una evidència, no? Que la comunitat autònoma que més contribueix al Fons de Solidaritat Interterritorial justament és la de Madrid. També sí, és la que té més avantatges. També és la que té més avantatges. Perquè és la que... Vale, d'acord.
És que és un districte federal.
Escolta'm, que el sistema s'ha de replantejar, no càpiga ni la...
Senyor Tala, anem avançant perquè el temps
és una reconsideració global de tornar abans del 23F.
Jo
ja no, passi d'aquí a parlar-ne.
Senyor Tala, jo Salvador, volia parlar de mi libro, que diuen aquells, no? Canvi de tercio, que diu.
Ràpid,
ara apareix l'ombra.
Molt ràpid. Molt ràpid. Ahir, divendres, Foment va concedir la medalla d'honor al que va ser president del COI, el senyor Samaranch. I ara fa 25 anys que va tindre els jocs.
Què diu que es va fer?
El Foment del Treball va comunicar ahir divendres,
sí,
que concedia la medalla d'honor al senyor Samaranch, president Antoni Samaranch, president...
Ja era hora, ja era hora.
La fa una mica tard, ho fa, no?
Bueno, perquè fem en funció del 25è aniversari. Jo li volia preguntar de les Olimpiades, que s'ha fet molta celebració, però per què s'ha volgut tapar la figura del Samaranch quan el Samaranch ha sigut justament el que ha fet possible que els jocs poguessin vindre a Barcelona?
Sí. Home, jo crec que és un tema purament polític, no? És allò d'associar Samaranch amb el franquisme i totes aquestes coses.
Però hi ha hagut molts que estan amb el franquisme i no...
Bueno, però jo crec que el Samaranch va fer un gran favor. Va ser un personatge molt singular, va actuar de molt... Jo era jovenet, jo vaig guanyar la càtedra l'any 66 i jo vaig conèixer el Samaranch com era president, jo era, ja dic, era jovenet
de
la Diputació, i em va semblar una persona molt correcta, molt emprenedora, molt compromesa, que tenia les seves ideologies i que tal. Escolti, tothom ha de pensar el que suposa per un país haver tingut una Espanya de guerres civils durant el 19, en van tenir moltes, no? Però haver tingut una guerra civil, no? I a mi em sembla, doncs, que és injust la crítica ideològica que es fa amb el Samaranch, és injusta, al meu entendre. Jo crec que se li ha de valorar el que va fer per la ciutat, el que va fer, si és que va fer, per Catalunya, i òbviament el que va fer per Espanya, en tant que ambaixador d'Espanya a Rússia, en aquells moments a la URSS, a la Unió Soviètica, i que gràcies a aquella ambaixada va poder portar els Jocs Olímpics a Barcelona.
Professor Talà, un consell als estalviadors. Què hem de fer d'aquest final d'any? L'IBEX 35, les borses internacionals com estaran? Quin consell?
Acabaré. Jo li agraeixo molt aquesta pregunta perquè és la més adient que se'n fa des que estic a aquesta taula. Òbviam. En funció de les meves responsabilitats.
Alguna cosa.
No, no, escolti, alguna escolti, cosa. Jo tenim l'oracle, tenim l'oracle.
D'aquí a final d'any no hi ha cap indici. Jo li he explicat que hi ha tres escenaris.
Sí,
el geopolític, l'americà i l'europeu. No hi ha, si amb el geopolític no es produeixen circumstàncies excepcionals, els altres dos escenaris d'aquí a final d'any no tenen ara mateix cap element per introduir factors negatius. Per tant, les nostres previsions són que amb aquests supòsits d'aquí a final d'any l'índex que ara està l'índex, vull dir l'IBEX que està al voltant del 10.100 punts i que el mes de maig estava als 11.200, acabi l'any al voltant dels 11.000.
Això seria el moment de comprar.
Algunes coses sí i altres segurament no.
Ja ens dirà quines.
Abans.
No.
Això no dir... O el que cal fer, mira, és assessorin-se bé vostès, busquin un assessor de borsa, veritat.
No, però escolti'm, la borsa espanyola està, té un comportament espectacular i està donant, en termes de rentabilitats de dividend, està per sobre de la mitjana de les borses europees. Vull dir,
de rendiments
de gent s'ha d'acostumar
que ens diuen que els senyors del futbol estan apretant.
La gent ha d'entendre la borsa no com un mercat en el qual compres avui i demà vens guanyant, sinó en un mercat en el qual poses uns diners i que et dona una rentabilitat com abans tenies una llibreta amb una entitat d'estalvi i et anava dant un rendiment. La gent ha d'entendre la borsa amb aquests, la gent no professional, altra cosa són els professionals, però la gent en general ha d'entendre la borsa com un mecanisme de rendiment, de retribució del seu estalvi.
Senyor Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona, moltíssimes gràcies, bona tarda, bon cap de setmana i fins una altra ocasió.
A vostès.
Adéu-siau. Adéu. Valero, Claveguera, Manchón, Salvador Guillermo, tornem la setmana que ve. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana.